i protegeixen la teva roba i el planeta.
Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 12 de novembre del 2022. El sol que ja ha sortit fa cosa de mitja hora per Cadaqués en un dia que la posta serà poc abans de 6:45 de la tarda al canal, a l'altra punta de Catalunya. Un dissabte aparentment tranquil. És veritat que els cels estan a bona part del país ennuvolats, ho estaran en bona part del dia, però és un dia tranquil excepte a l'Ebre, on des d'ahir està caient pluja, però sense parar. Porten ja més de 200 litres als ports. Es lleven a aquesta hora encara amb pluja, sense incidències conegudes, que sapiguem a aquesta hora, tot i que si sou de la zona, en aquesta zona de l'Ebre, especialment als ports, i en sabeu d'algunes d'aquestes incidències, o teniu imatges, o teniu alguna qüestió que ens voleu fer saber, ho podeu fer a través de les vies habituals, al Twitter del Via Lliure, al correu electrònic vialliure@recup.net, o a través del 902-477-100. Qualsevol incidència important a la zona ens ho feu saber. De seguida el Martí Oliveres ens explica com ha d'anar el dia des del punt de vista meteorològic en un dissabte que és de ressaca informativa considerable respecte a la que va ser ahir, de fet, abans d'ahir, a la nit, una de les notícies d'abast de l'inici d'aquesta temporada, la derogació del delicte de sedició al Codi Penal espanyol. Almenys la proposta que en fa el govern d'Espanya i que sembla tindria un ampli suport al Congrés dels Diputats per aprovar-se. Una derogació del delicte de sedició que, això sí, ve acompanyada també d'una reforma del delicte de desordres públics que genera també certa controvèrsia, o molta controvèrsia, no només aquesta reforma dels desordres públics, sinó la derogació de la sedició, a molts nivells. A nivell polític, a nivell social, a nivell judicial. I la demostració d'aquesta, en fi, d'aquest tan renou i d'aquest debat n'és la mirada que podeu tenir avui sobre el quiosc. A aquesta hora del matí trobareu lectures de tot tipus sobre la lletra petita que presentaven ahir el PSOE i Podem en la seva proposta de llei. Per una banda, els qui donen suport a la mesura perquè consideren que desarticula el centre de la sentència de l'1 d'octubre, que en bona part se sustentava en aquest delicte de sedició, que a partir de la reforma desapareixerà. Aquesta també és la lectura que en fa Esquerra Republicana o Unides Podem. Hi ha qui adverteix de l'emprenyada que hi ha ara mateix dins la cúpula judicial espanyola, precisament perquè consideren que els deixa en molt mala situació, en un mal moment, quan els casos dels condemnats de l'1 d'octubre han de passar encara per instàncies internacionals. I a més adverteixen també aquestes mateixes veus, que finalment seran els jutges els que ho hauran d'aplicar tot plegat i, per tant, les lectures i les interpretacions poden ser molt variades o, en paraules del catedràtic Jordi Nieva avui al diari Ara, molt creatives. Per altra banda, hi ha qui alerta que la derogació del delicte de sedició està molt bé perquè soluciona una part del problema dels condemnats, però, per contra, que l'ampliació dels supòsits en el cas dels desordres públics agreujats podria ser, de fet, un atemptat contra el dret de manifestació, perquè amplia els casos en què es pot considerar delicte de desordre públic. I, per últim, una part de la premsa, bàsicament editada a Madrid, que consideren que el govern espanyol s'ha plegat directament a l'independentisme, que està fent una amnistia encoberta que podria deixar, i això es repeteix en diverses capçaleres, Carles Puigdemont impune dels fets de l'1 d'octubre. Una opinió que també comparteix una part dels barons socialistes i que ha fet ja que el cap de l'oposició al Congrés, Alberto Núñez Feijó, avisi que quan mani el PP a Espanya, el delicte de sedició tornarà. I a tot això, el que no està gens clar encara és les conseqüències reals. És que tot això, per molt que hagi sortit la lletra petita, tornem al debat d'abans. La interpretació de tot això, quina serà? Quina serà la conseqüència real sobre els qui van sent condemnats, però també els qui són a l'exili? Els ja condemnats podrien veure reduïda la seva inhabilitació i, per tant, tornar a la primera línia política abans del que es pensava? I en el cas dels exiliats, quan s'aprovi la norma poden tornar sense ser detinguts? Bé, la tempesta, des d'aquest punt de vista, ha arribat. Ara falten veure'n les conseqüències. Aquest matí al Via Lliure mirarem de fer-nos algunes d'aquestes preguntes i buscar-ne la resposta. Passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de les reaccions i les incògnites que obre la derogació del delicte de sedició que va anunciar dijous Pedro Sánchez a canvi del delicte de desordres públics agreujats. La reforma ha provocat un rebuig frontal del PP, que es compromet a recuperar el delicte, divisió i incertesa dins l'independentisme i malestar a la cúpula judicial.
Mentrestant, als Estats Units, empat entre demòcrates i republicans a les eleccions del mig mandat. Ara mateix estan igualats en 49 senadors cadascun, això després que aquesta matinada els demòcrates hagin revalidat l'escó d'Arizona. Ara són ja més a prop de mantenir el control del Senat. La clau ara la tenen dos estats, Nevada i Geòrgia.
Mentrestant, la bandera ucraïnesa ja torna a onejar a Kherson, l'única capital de província annexionada per Rússia. Les tropes ucraïneses van reconquerir ahir definitivament la ciutat. L'exèrcit rus de més de 30.000 soldats es va retirar en menys de 48 hores.
Mentrestant, l'empresa de criptomonedes FTX, amb seu a les Bahamas, ha entrat en fallida i fa perillar el món financer digital. El seu fundador ha dimitit, admetent que deixa un forat de 8.000 milions de dòlars. El valor de les criptodivises s'ha enfonsat fins a mínims anuals.
I Disney anuncia acomiadaments i atura les contractacions. La decisió arriba per la pèrdua de gairebé 1.500 milions d'euros al departament de streaming de l'empresa. La companyia segueix així l'allau d'acomiadaments que estan fent altres grans multinacionals com Twitter i Meta.
Els esports, Ansu Fati, la principal novetat a la convocatòria de la selecció espanyola pel Mundial de Qatar, i en declaracions a RAC1, el pare del futbolista ha reconegut que Ansu necessitava un gest de confiança com el de Luis Enrique després del poc protagonisme que ha tingut darrerament amb el Barça. A una setmana perquè arrenqui el Mundial, avui també en futbol, dona el tret de sortida a la Copa del Rei amb 7 equips catalans, encara sense el Barça, però sí amb l'Espanyol, que visita el rincón de la regional andalusa.
I pel que fa al temps, comencem el cap de setmana molt pendents de les Terres de l'Ebre, on continuarà plovent amb ganes fins al migdia, sobretot al voltant del massís dels Ports. A la resta, més tranquil·litat, amb un cel mig ennuvolat i un ambient agradable durant les hores centrals del dia.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us explicàvem, 24 hores després, continuen bona part de les incògnites, els debats i l'enrenou al voltant de la derogació del delicte de sedició i la reforma del Codi Penal. Perquè de seguida escoltarem el que van opinar ahir els líders polítics a Catalunya i Espanya, però abans, mirada als diaris avui, perquè hi trobareu tota la varietat de colors a la paleta, llegint què significa la proposta de reforma del Codi Penal que elimina que deroga el delicte de sedició i que amplia els supòsits en el cas dels desordres públics i que presentava ahir el PSOE i Unides Podem. D'una banda, hi ha els qui saluden la reforma o la derogació de la sedició com un pas endavant cap a la desjudicialització del conflicte i una bona notícia, i coincideixen, per exemple, el diari Ara i el Punt Avui, tot i que el segon demana més passos encara. D'altres, en canvi, adverteixen de l'enorme enuig judicial que hi ha ara mateix després d'aquesta proposta. A La Vanguardia, Lola García diu que fins avui saltaven espurnes, disculpeu, entre una part de la judicatura i del govern d'Espanya, però ara escriu: l'explosió està servida. En el mateix diari, Carlota Guindal apunta que els jutges progressistes veuen la reforma com un pas necessari, en canvi els conservadors és una amnistia encoberta als líders independentistes. En aquesta mateixa línia, Ángeles Vázquez també diu al periòdico quin és el temor dins el Suprem. Doncs que tal com està redactada la proposició de llei, Puigdemont i els exiliats podrien quedar impunes. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, des de les pàgines del País, Miquel Noguer subratlla que tant la Generalitat com la Moncloa han optat per una política de reducció de danys que va començar amb els indults i que ara passa per alleujar les penes del judici del procés. Diu que es tracta de facilitar un retorn ordenat dels dirigents fugits a l'estranger. I, per contra, la resta de capçaleres a Madrid veuen la reforma com una aberració que debilita les institucions. L'ABC, per una banda, denuncia que s'està dissenyant una justícia d'autor per immunitzar el separatisme. El Mundo creu que s'aboca a Espanya un deteriorament institucional que desprotegeix l'Estat davant de futurs atacs. I a La Razón, Eduardo Inda demana directament una moció de censura per fer caure Pedro Sánchez. Només cal el vot, diu, de 23 patriotes socialistes dins el Congrés. Això és important també perquè després ho repassarem, ja hi ha veus de barons socialistes que efectivament estan en contra d'aquesta reforma del delicte dels diversos delictes, de la derogació de sedició i de l'ampliació en el cas dels desordres públics. Més enllà d'articles d'opinió i d'editorials furibunds, de moment ningú acaba de treure exactament l'aigua clara, és la pregunta que ens farem tot el matí, de com afecta les sentències del procés. La proposta per reformar el Codi Penal confirma que s'elimina la sedició, però també obre la veda a castigar de forma més dura els desordres públics. El text que ahir presentaven PSOE i Unides Podem planteja substituir la sedició per un delicte de desordres públics agreujats, i en aquest cas les penes es reduirien a 5 anys de presó en lloc de 15, que és el que contemplava la sedició. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El nou Codi Penal, si s'aprova, no deixarà ni rastre de la sedició i ho fiarà tot al delicte de desordres públics. Els casos més greus es castigaran amb penes d'entre 3 i 5 anys de presó. El nou text també evitarà que dos delictes com la rebel·lió i la sedició es trepitgin. Es considerarà desordre públic agreujat actuar en grup literalment per atemptar contra la pau pública de forma violenta o amb intimidació, especialment contra les persones, obstaculitzant vies públiques i envaint instal·lacions o edificis. Les inhabilitacions per aquests casos seran com a molt de 8 anys. Per tant, passen a millor vida les condemnes de 15 anys que preveia la sedició en un redactat, recordem-ho, escrit fa 2 segles. Per cert, enmig de les conseqüències polítiques, el text també preveu castigar amb 2 anys de presó a qui provoqui una estampida de persones que posi en perill a la resta.
A la pràctica, el que fa el text del PSOE i Unides Podem és eliminar la sedició, com dèiem. Això vol dir que el nucli, el centre de la condemna del Tribunal Suprem dels afectats per l'1 d'octubre, del que vam veure el 2017, desapareixeria. Això s'hi amplia, com dèiem, el concepte de desordres públics per arribar a escenaris que fins ara no es contemplaven. Més encara, tenint en compte que el redactat era de fa 200 anys. De fet, si ens fixem, Arnau, en la lletra petita, el nou Codi Penal, com dèiem, obre una mica el ventall de supòsits que es castigaran per desordres públics. I és per això que algunes entitats sobiranistes i també alguns experts jurídics alerten que el redactat podria perjudicar el dret a manifestació.
Sí, com que s'elimina la sedició, la reforma del Codi Penal es protegeix les espatlles amb un redactat més aviat ambigu. Els delictes de desordres públics s'amplien i preveuen més escenaris. Si fins ara es limitava a condemnar l'alteració violenta de la pau contra les persones i contra les coses, ara s'hi afegeixen 2 nous supòsits. Els talls de vies públiques que posin en perill a la resta i la invasió d'instal·lacions o edificis. Això, amb una interpretació restrictiva de la llei, podria vulnerar o criminalitzar algunes mobilitzacions ciutadanes. Tot i això, una de freda i una de calenta. El nou Codi Penal també deixarà de considerar agreujant que els fets es cometin amb la cara tapada i que tinguin lloc justament en una manifestació.
Gràcies, Arnau. Des de Madrid, la incògnita, per tant, del nou text, les incògnites són moltes. També saber com afectarà la reforma als presos i als exiliats del procés. Per un costat, com dèiem, permetria rebaixar algunes de les condemnes als líders independentistes i de retruc també les inhabilitacions, tot i que ja veus que això ho descarten. Fins i tot podria facilitar el retorn d'alguns dels exiliats. Això sí, encara no hi ha res en ferm. I el trencaclosques, per saber com afecta cadascú, haurà de passar per moltes mans i per moltes interpretacions. Una de les primeres decisions que s'han de prendre és si la condemna per sedició es substitueix directament per la dels ordres públics agreujats i com afecta això als indultats. Fent números, tenint en compte que ja fa 5 anys dels fets, només quedarien les inhabilitacions per malversació que afecten alguns exmembres del govern, però, per exemple, no afecten Jordi Sánchez, Jordi Cuixart o Carme Forcadell. I sobre el cas dels exiliats, l'equiparació del delicte amb les legislacions europees podria, per una banda, facilitar l'extradició d'alguns afectats, però, per altra, evidentment, rebaixaria les penes. Tot i això, els experts creuen que més aviat no tindrà cap gran conseqüència pels polítics que van marxar. Ho explicava el nou CDRQ, el catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva.
És a dir, l'única cosa que faran serà reajustar les acusacions. Això és possible, doncs, que pugui tornar a fer que deixin estar l'euroordre, doncs, que van emetre, que n'emetin una de nova, que tornava a començar. És a dir, probablement, doncs, obstaculitzaria més la qüestió.
Pel que fa als indultats, com Oriol Junqueras i Jordi Turull, Nieva diu que serien beneficiats perquè se'ls podria retallar la inhabilitació abans de fer números, però cal que s'aprovi la reforma, que la Fiscalia es posicioni finalment, i aquí és la clau de volta, serà el Suprem el mateix Tribunal Suprem qui tindrà la darrera paraula. En temps de tertúlia, a partir de les 9, demanarem precisament a Oriol Junqueras per la reforma del delicte de sedició. Tot i que hem sentit i llegit les opinions diverses de líders polítics al voltant d'aquesta qüestió, a Catalunya hi ha discrepància sobre si la reforma del Codi Penal és positiva o negativa per l'independentisme. Qui més celebra l'acord, òbviament, és Esquerra Republicana, i el president Pere Aragonès li va voler donar tota la solemnitat a la qüestió amb una compareixença des del Palau de la Generalitat. Va atribuir al president tot el mèrit de la reforma a la taula de diàleg i va definir aquesta reforma com una gran passa endavant per resoldre el conflicte polític que hi ha entre Catalunya i Espanya. Marc Martínez Amat.
Els republicans treuen pit per la reforma del Codi Penal que, a diferència dels indults, ara sí que vinculen sense embuts a la taula de diàleg i a la negociació directa amb el govern espanyol. I expliquen que fa setmanes que les converses estaven en marxa, orientades cap a esborrar la sedició, tot i que l'especulació als mitjans apuntava només a una rebaixa de penes. I diuen que el gruix de l'acord es va segellar dimecres al vespre i que dijous se'n van polir serrells. De fet, encara aspiren a fer-hi retocs quan es debati al Congrés, per exemple, per reformar el delicte de malversació, que encara pesa sobre els condemnats per l'UO. Ahir, però, tot eren elogis a la mesura. Això en deia Pere Aragonès des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat.
Avui fem un pas endavant en el camí de la resolució del conflicte polític, tal i com vam acordar que passaria abans de finalitzar l'any a la reunió de juliol de la taula de negociació.
El president reconeix que l'aplicació del nou Codi Penal dependrà del Suprem, que haurà de revisar les sentències, però recorda al tribunal que ja van desestimar al seu dia el delicte alternatiu de desordres públics.
El delicte de sedició queda eliminat, esborrat, desapareix del Codi Penal. Sí, en el seu moment, el Tribunal Suprem va creure que no eren desordres públics i que era sedició, ara no canviarà d'opinió.
Esquerra assegura que la mesura era una condició necessària perquè donin suport als pressupostos de Pedro Sánchez, que es voten a finals de mes al Congrés, però no volen donar per fet encara el sí.
Esquerra Republicana, però gràcies, Marc, és l'únic actor ara mateix independentista que celebra la decisió. Junts per Catalunya denuncia que l'acord permet l'Estat poder continuar dient que l'1 d'octubre va ser delicte i que, a més, obre d'altres supòsits per al futur. El partit diu que, tot i suprimir la sedició, l'anunci de Pedro Sánchez és un vestit a mesura que converteix el referèndum i les protestes del 2017 en un altre delicte, Sergi Giró.
En declaracions al Món a RAC1, Jordi Turull, secretari general de Junts, deia que el pacte entre els republicans i la Moncloa és simplement la rebaixa d'unes penes que ja existien i eren excessives.
Ens estan dient que, per exemple, el que va passar el 20 de setembre, que podria passar de 9 anys de condemna a 5 anys de condemna, ens estan dient això? No sé, perquè algú, si es parla de la desjudicialització, el que en tot cas parlaríem és de rebaixar la gravetat de la judicialització.
En la mateixa línia, Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, també apuntava al Món que la solució no resol el problema de fons. Afegeix que tampoc facilita la tornada de l'expresident.
Que básicamente aquí lo que se ha es cambiado el collar, pero se sigue con el mismo perro. Es decir, no es una solución. Yo siempre he dicho que si se me permite el término, es evidente que no hay cosa más peligrosa que un mono con metralleta. Aquí lo que han tratado es de quitarle unas balas a la metralleta, pero no la metralleta al mono.
Precisament, l'expresident Puigdemont assegura a Twitter que l'acord és un parany perquè la lletra petita continua incloent conceptes, diu, que es poden acabar girant contra l'independentisme.
Conceptes com la intimidació. És una de les paraules clau d'aquesta reforma del Codi Penal que parla de la intimidació, actes preparatoris. Com deia el Sergi Giró, que podrien girar-se, considera Puigdemont, contra l'independentisme. També ha reaccionat en aquesta línia l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, en una entrevista al 324, el vicepresident del Consell de la República, diu que el nou delicte de desordres públics agreujats no és una victòria perquè aplana el camí a la justícia per condemnar a partir d'ara les protestes al carrer.
Però és que no és un pas endavant, és un pas endarrere, per la base. Per això dic que el que estem fent és eixamplar la base de les persones que poden ser perseguides penalment. A partir d'ara, amb la nova redacció del delicte de desordres públics, l'amenaça ha crescut.
La CUP també carrega contra el pacte. Els copaires diuen o acusen Esquerra de fer bons els malabars del PSOE. Ho deia Carla Riera a Ràdio 4.
Esquerra Republicana o bé és ingènua, o bé és molt innocent, o bé el que no sé si encara pitjor, col·labora conscientment amb aquesta política. És a dir, miri, aquí hi ha...
I per quina possibilitat es decanta vostè?
Jo crec que això en tot cas ho han de dir els d'Esquerra Republicana...
I les entitats independentistes també s'hi posen d'esquena. El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, deia que el delicte de desordres públics agreujats pot arribar a ser pitjor per l'independentisme.
La modificació del delicte de desordres públics és un pas endavant en la criminalització de la dissidència política i en la persecució del dret de protesta, fins i tot més enllà de l'independentisme. i, a més, facilita encara més la contínua vulneració de drets fonamentals.
També anava en la mateixa línia l'ANC. Davant d'aquestes crítiques, Esquerra Republicana es posava ahir les mans al cap. La portaveu del partit, Marta Vilalta, deia ahir que l'independentisme hauria d'estar aplaudint aquesta mesura.
Un delicte que des dels organismes internacionals demanaven que es suprimís i hem aconseguit que se suprimeixi. Per tant, hauríem d'estar tots i totes, els independentistes, però especialment la gent demòcrata, celebrant aquesta victòria política. I reiterem, en el cas dels desordres públics, es rebaixen les penes i perquè, a més, se clarifica la possible mala interpretació que podria fer la justícia espanyola.
La resta de l'arc parlamentari a Catalunya, el PSC celebra el pas de Pedro Sánchez, diuen que la reforma de la sedició no despenalitza, però les conductes del 2017, i avisen que l'amnistia no arribarà mai, ho deia Salvador Illa.
No es despenalitzen les conductes típiques del 2017. No es despenalitzen. Segueix vigent el delicte de rebel·lió, segueix vigent l'instrument de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola per quan es vulnerin les obligacions d'algunes administracions i es s'anomena de forma diferent aquestes conductes típiques.
D'altra banda, PP i Ciutadans també acusen Moncloa d'haver cedit davant d'Esquerra. Alejandro Fernández, del PP, acusa Sánchez de no ser transparent.
Algú està mentint i molt em temo que una vegada més és Pedro Sánchez. No estem davant de l'adaptació a la legislació europea de mutu propi del govern perquè ho vol fer, no. Estem davant de la supressió d'una figura delictiva en el marc d'una imposició per part d'Esquerra Republicana.
I a nivell espanyol també hi ha discrepàncies, fins i tot dins de la Moncloa, socialistes i els seus socis de govern, Unides Podem, tampoc s'acaben de posar d'acord sobre l'abast de la reforma que ells mateixos han presentat, sobretot en la situació dels exiliats i especialment en la situació d'ara mateix de Carles Puigdemont. Més detalls des de Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, Patxi López del PSOE parlava ahir d'acabar amb els països santuaris com Bèlgica o Alemanya pel fracàs de les euroordres amb el delicte de sedició. Jaume Asens dels Comuns, el món a RAC1, deia que no tots dos signen la proposta de reforma del Codi Penal.
No volverá a haber santuarios para los atentados contra el orden público. Puigdemont, si vuelve a España, será juzgado.
Tindran molt difícil acusar-lo per començar el dictat de sedició perquè desapareix. I si en algun determinat moment s'aborda la qüestió de la malversació i es modifica en algun sentit, podria ser una pista d'aterratge per al retorn.
El portaveu parlamentari del PSOE va admetre que la reforma pot suposar una pèrdua de vots del PSOE, d'aquí que el partit ho vulgui fer tan ràpid per poder-ho allunyar de les eleccions municipals i autonòmiques del mes de maig. En condicions normals serien entre 3 i 4 mesos de tramitació parlamentària. La idea és enllestir-ho abans de Nadal, però no tothom té clar que es puguin escurçar tants tràmits.
De fet, Armenteres, la reforma o la derogació del delicte de sedició també aixeca polseguera dins el PSOE. Hi ha alguns barons que no els ha agradat gens l'anunci de Pedro Sánchez, per exemple, Javier Lambán a l'Aragó, Emiliano García Page a Castella-La Mancha, que ja han dit que no hi estan d'acord. La resposta de la Moncloa ha estat taxativa, que s'estan extralimitant i que es dediquin a les seves qüestions.
Sí, García Page ja havia deixat clar que la sedició no es pot tocar fins que jutgi Carles Puigdemont al Suprem i s'hi manté admetent discrepàncies amb Pedro Sánchez. Li fa costat Lambán.
Creo que es lo que va a opinar la inmensa mayoría de los españoles. Básicamente que es lo que parece. Obviamente no lo comparto. Lo digo con serenidad y con tranquilidad.
Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió.
Resposta des de Moncloa, Isabel Rodríguez, ahir a 4.
Cada uno tenemos el marco de responsabilidad y desde luego el de los presidentes autonómicos es muy importante. Pero el de gobierno de España consiste en garantizar que la diversidad de nuestro país sea favorable para una convivencia en común y que prime el interés general.
Aquest cop el baró extremeny, Fernández Vara, no entra en la guerra interna, al contrari, aplaudeix la gestió de Catalunya que en fa el PSOE i es desmarca tant del PP com també de l'independentisme.
Gràcies, Armenteras. Qui hi ha tirat pel dret i no es mossega la llengua és el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dient que si arriba a la Moncloa desfarà tots els canvis que hagi impulsat Pedro Sánchez.
Esta decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que además la voy a revertir si soy presidente del gobierno. Porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución.
I demanava Feijóo als sectors del PSOE que són contraris a la reforma que facin mans i mànigues per evitar la modificació del Codi Penal. Informa ara des de Madrid. Jon Gràcia, bon dia, Jon.
Bon dia, Feijó va ser clar. Espanya no es doblega davant ningú i defendrà que aquesta decisió es reverti. Considera que PSOE i Podem s'estan aprofitant dels mecanismes de l'Estat per a beneficiar els independentistes, dels quals creu que no es rendeixen mai fins que aconsegueixen els seus objectius. El líder dels populars va afirmar a més que quan es tracta de mantenir el poder, Sánchez ja no té límits.
¿Cuál es el límite de Sánchez en sus cesiones para seguir en el gobierno? Debo reconocer que, en mi opinión, no existen. Creo, a estas alturas, que ya no tiene límites.
Tota la primera línia del PP va mostrar el seu rebuig a la proposta. Des de la seua número 2, Cuca Gamarra, que va qualificar la modificació com una catifa roja per a la impunitat, o el seu coordinador nacional, Elías Bendodo, acusant de xantatgistes a les forces independentistes. També va parlar Isabel Díaz Ayuso, que considera que Sánchez ha fet un pas més per acabar amb l'ordre constitucional i reduir la nació espanyola a una república federal.
Resposta del PSOE a les declaracions de Feijó, Patxi López ho qualifica de mal gust.
Que alguien que ha llevado a la justicia española a su mayor crisis en democracia haya hecho hoy una declaración para hablarnos de que comprometemos al Tribunal Supremo, que alguien que no cumple la Constitución quiera darnos lecciones de constitucionalismo, no puede ser más que una broma de mal gusto. No puede haber mayor incoherencia.
Per cert, que el PSOE i els partits que donaran suport a la reforma del Codi Penal també volien aprofitar l'ocasió per incloure altres modificacions pendents, per exemple, que s'adapti la lluita contra el frau, que s'adapti al codi al bon de les criptomonedes i que inclogui una nova pena per l'ocultació d'un cadàver. Minuts i dos quarts de nou del matí. De seguida us parlarem precisament de criptomonedes i també l'enrenou que pot comportar problemes greus, conseqüències econòmiques greus a nivell mundial, la caiguda d'una de les grans empreses de criptomonedes del món als Estats Units. Precisament cap allà hi anem perquè d'aquesta matinada una de les notícies del dia és que s'ha encara unit més, hi ha hagut una mica d'estranyiment en la cursa de la electoral de les eleccions nord-americanes del mig mandat, del midterm. A hores d'ara hi ha un empat tècnic entre demòcrates i republicans, després que aquesta matinada els demòcrates hagin revalidat el seu escó a l'estat d'Arizona. Amb aquesta victòria ara ja estan més a prop d'aconseguir el control del Senat, tot i que els comptes continuen sent molt i molt ajustats. Ara mateix, republicans i demòcrates tenen 49 senadors cadascun, i la clau és ara mateix en dos estats, Nevada i Geòrgia, dos estats decisius que determinaran el control final de la cambra. Anem cap als Estats Units. Corresponsal de RAC1, Marc Tió, bon dia.
Bon dia. A Arizona, els demòcrates igualen els republicans en un senat totalment dividit. El resultat arriba 4 dies després de les eleccions pel sistema laboriós de recompte de l'Estat i un gran volum de vot anticipat que s'ha hagut de computar després de la jornada electoral. Així doncs, ara tot depèn de dos estats que seran decisius. Nevada porta més del 90% del vot escrutat, però els resultats són tan ajustats que caldrà comptar cada butlleta per determinar un guanyador. Si se l'enduen els republicans, els demòcrates hauran de guanyar necessàriament a Geòrgia el desembre per poder tenir el mateix nombre de senadors, tal i com passa ara. El desempat el decideix la vicepresidenta Kamala Harris. Si són els demòcrates qui s'enduen Nevada, els republicans només poden aspirar a mantenir l'equilibri actual i seguir jugant en minoria. Les coses també estan igualades a la Cambra de Representants, on encara no hi ha un clar guanyador, tot i que els republicans porten avantatge en el recompte.
Doncs, per tant, molt empatada la situació d'aquestes eleccions de mig mandat als Estats Units, i tot això arriba quan Donald Trump ha presentat una demanda contra el comitè de la Cambra de Representants que investiga l'assalt al Capitoli del 6 de gener de l'any passat, tot plegat amb l'objectiu d'evitar testificar davant del Congrés en una testificació que havia d'arribar d'aquí a 48 hores, dilluns. Segons l'advocat de Donald Trump, la separació de poders prohibeix al Congrés obligar un president a testificar davant aquesta institució, i per això defensa Trump que no hauria d'anar a declarar dilluns. El comitè acusa Trump de ser l'artífex de l'assalt al Capitoli i de tenir un pla premeditat a l'hora de proclamar-se guanyador de les eleccions malgrat haver-les perdut. Un minut i dos quarts de nou del matí, sense moure'ns dels Estats Units. Atenció que Twitter, que ha estat al centre del debat en les últimes hores, també per les conseqüències polítiques que té la gestió d'aquesta xarxa social immensa, Twitter ha decidit tallar el servei de pagament que havia impulsat Elon Musk i ara recupera el sistema original amb què es verificaven els comptes. Per tant, el magnat que fa marxa enrere en un dels canvis principals que havia anunciat a bombo i plateret quan va comprar la companyia, forçat pel boom de perfils falsos que ha inundat la xarxa. El cas que fins ara el tic blau El compte verificat només el tenien persones o empresaris, en general molt populars, per certificar que ells eren els propietaris, que si ho deien ells és que era la seva opinió o la seva, el seu missatge. Però des que Elon Musk va oferir aquest senyal distintiu per 8 euros, sembla que s'haurien disparat els comptes que es feien passar per celebritats i per empreses, per companyies. Un dels casos més sonats ha estat, disculpeu, la farmacèutica Eli Lilly & Co., que ha tingut pèrdues milionàries. Un usuari, fent-se passar per la firma, va anunciar que aquesta empresa donaria insulina gratis i en les dues hores i mitja que l'empresa va trigar a desmentir-ho va perdre 40 euros per acció. En paral·lel, després d'aquesta marxa enrere en el tic blau de pagament, Twitter es veu amb l'aigua al coll. Segons The Guardian, Elon Musk hauria avisat a la plantilla que sense aquests ingressos extra no es podrà aixugar la pèrdua d'ingressos prevista. I d'aquesta manera torna a prendre força l'advertència que la fallida de Twitter és ara mateix al damunt de la taula. I també un altre gegant dels Estats Units, compte, Disney, també anuncia acomiadaments i en el seu cas una aturada de les contractacions. Se suma així a Twitter i d'altres multinacionals com l'empresa de Mark Zuckerberg, de Meta, l'antiga Facebook, que acomiadarà 11.000 treballadors que equivalen al 13% de la plantilla. Segons la revista Variety, el director de Disney, Bob Chapek, va anunciar-ho a través d'un memoràndum que va enviar als principals executius de la companyia.
En el missatge, Chapek explica que serà un procés complicat i hauran de prendre decisions difícils i incòmodes. També revisaran el contingut i les despeses que Disney fa en màrqueting per reestructurar els costos. La decisió arriba després que la companyia anunciés pèrdues de gairebé 1.500 milions d'euros durant el tercer trimestre de l'any en el departament de streaming de l'empresa. Principalment ho atribueixen a Disney+, la plataforma esportiva ESPN+, i en menor mesura a Hulu. Ara, amb els acomiadaments i la reestructuració de les despeses, la direcció de la companyia vol fer que Disney sigui rentable de cara a l'any fiscal del 2024.
Problemes a Twitter, problemes a Facebook, problemes també a Disney i problemes i greus en el món de les criptomonedes. L'empresa FTX, que és una de les principals del sector, va entrar ahir en fallida i fa perillar també el món financer digital. El seu fundador ha dimitit, ha admès que deixa un forat de 8.000 milions de dòlars i el valor de les criptodivises s'ha enfonsat fins a mínims anuals. Situació que alguns experts comparen, fins i tot, aquesta caiguda del sector de les criptomonedes amb la caiguda de Lehman Brothers l'any 2008 i que, en fi, que ja sabeu que va provocar una crisi mundial enorme. Fa poques setmanes es considerava que FTX era una plataforma fiable, valorada en 32.000 milions de dòlars, Aurora Rodríguez.
La companyia amb seu a les Bahamas patia des de feia dies una crisi de liquiditat. Quan els clients se'n van assabentar, van retirar de manera massiva els fons i cap empresa va voler rescatar una companyia al límit del col·lapse. L'enfonsament de FTX ha deixat en l'aire les inversions de prop d'un milió de persones, cosa que, segons els experts, pot provocar una crisi mundial en el món de les criptomonedes. Ho ha advertit aquesta nit l'economista i director del màster en mercats financers de la UPF, Xavier Brun, al 9C de RAC1.
Si aquesta plataforma ha fet fallida i la gent que tenia dipositat allà els seus diners ara no té res, pot ser que un d'aquests diners que els tingués dipositats fos una altra plataforma. I al mateix temps aquesta plataforma llavors no pugui fer front als altres creant-se un possible efecte dominó.
Brun dona per fet que els usuaris no podran recuperar els diners perduts. Tot just després de saber-se la notícia, la principal criptomoneda, el Bitcoin, va baixar un 6% i ara mateix frega el mínim anual amb un preu de 16.149 euros. Avui fa un any un Bitcoin costava 56.000 euros.
De 56.000 euros per Bitcoin a 16.000, la caiguda és una barbaritat. Precisament amb aquesta advertència al damunt de la taula de la crisi del sector financer digital s'afegeix als pronòstics bastant dolents de l'economia mundial. La Unió Europea ja parla de recessió econòmica a partir de l'any que ve. La Comissió Europea vaticina un creixement pràcticament zero a les economies europees i alerta que algunes fins i tot entraran en recessió aquest hivern. Darrere tot plegat, la inflació, que encara està ofegant pràcticament totes les economies europees, i també la crisi energètica. En canvi, Brussel·les dibuixa un escenari optimista per a Espanya, tot i que també frena el creixement de cara al 2023. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. La Comissió Europea manté un fort creixement de l'economia espanyola per aquest any 2022, concretament del 4,5%, de les més altes de la Unió Europea. En canvi, confirma la frenada en sec de cara a l'any que ve, quan pronostiquen un creixement només de l'1%, un punt menys del que van pronosticar fa uns mesos. L'eurocomissari d'Economia, Paolo Gentiloni, admet que són bones dades, però que són més pessimistes de les que treballa el govern espanyol.
Hi ha una diferència entre les nostres previsions de creixement per l'any 2023 i les d'Espanya. Això és
és perquè creiem que el consum privat i les noves inversions contribuiran menys al creixement i es recuperaran més lentament. En canvi, el govern espanyol creu que seran més potents del que pronostiquem.
En canvi, més malparada en surt la zona euro. L'any que ve, amb prou feines, creixerà un 0,3% en el seu conjunt i fins i tot Alemanya, la fins ara locomotora d'Europa, entraria en recessió tècnica amb una contracció de la seva economia del 0,6%. Precisament, ahir Brussel·les va anunciar que els propers dies presentarà una nova proposta per topar el preu del gas a tota Europa per fer baixar els preus de l'electricitat.
Doncs aquestes són les previsions de la Unió Europea i també el Banc Central Europeu parla de recessió econòmica, d'un futur increment dels tipus d'interès per intentar frenar la inflació que està preocupant els experts. Des del Banc d'Espanya també donen per fet que l'escalada de preus encara continuarà i que s'hauran de prendre mesures dures per fer-hi front. En parlava ahir el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, i el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ho feien a Catalunya en les jornades econòmiques de S'Agaró. Gerard Vila, bon dia.
Bon dia. La incertesa de la guerra d'Ucraïna i l'increment del preu de l'energia són els grans culpables d'una recessió que ja és real a Europa. El vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, parla obertament de recessió i diu que el més probable és un increment dels tipus d'interès.
És molt probable que tinguem una tasa de creixement negativa i que esta s'extienda al primer trimestre de l'any que viene. És a dir, ja en l'escenari central tenemos una definición de recesión técnica, que es una definición relativamente arbitraria, pero bueno, que se acepta.
Per la seva banda, el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, alerta que si bé Espanya encara no ha entrat en recessió, tot apunta que acabarà fent-ho.
Pero es verdad que todos los indicadores de confianza pues no han ido en la buena dirección, ¿no? Y por tanto, lo que podemos decir hoy es que la probabilidad de recesión es mayor.
Les jornades d'economia de S'Agaró es tanquen aquest dissabte amb la participació, entre d'altres, del líder del PSC, Salvador Illa, i la ministra de Economia, Nadia Calviño.
Passen ara 6 minuts de 8:45 del matí. Mentrestant, avui estan pendents de l'Ebre perquè, atenció, el patac d'aigua que va caure ahir al Parc Natural dels Ports. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la pluja intensa i les possibles crescudes sobtades de rius i de rieres en aquesta zona, perquè, de fet, ara mateix la principal afectació és un tall de subministrament elèctric que afecta prop de 6.000 abonats a la zona. Fins ara, atenció a la xifra, s'han acumulat 200 litres per metre quadrat a la cota de 1.000 dels Ports. És veritat que les pluges són molt concretes en aquesta zona del país, a la resta no està plovent, però allà plou amb ganes i s'ha quedat allà la pluja enganxada precisament a sobre dels ports. També va ploure amb ganes en altres punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. Què tal, Martí Oliveres? Bon dia.
Bon dia.
Continua plovent allà.
Sí, continua plovent, com deies, de manera molt concreta en aquesta zona de l'interior de les Terres de l'Ebre, al voltant precisament de la muntanya del massís dels ports, entre el sud de la Terra Alta, l'interior del Baix Ebre i del Montsià. Ahir va ploure amb ganes des de mitja tarda vespre, ho ha fet de nit i matinada i continua plovent amb ganes ara sobretot a la part de l'Aragó, cap a Beseit, la part del Matarranya, però també entre Arnes i la zona d'Horta de Sant Joan continua aquesta pluja intensa, continuada abundant, com deies, ha acumulat ja més de 200 litres per metre quadrat. Anem actualitzant aquest registre que ja supera els 210 litres per metre quadrat al massís dels Ports, però res, a pocs quilòmetres a Tortosa i Amposta, les capitals del Baix Ebre i del Montsià, doncs ni una gota ara mateix, tranquil·litat a la resta del país, però insistim, fins al migdia pot continuar plovent en aquesta zona de barrancs, de rius molt, molt de crescudes sobtades, per tant, molta precaució si sou en aquesta zona. No és un bon dia avui per practicar muntanya en aquesta zona dels ports, però la resta ni ens n'adonem d'aquest canvi de temps.
Efectivament, perquè a més continuem anant en aquest escenari de sequera absoluta al país i, per tant, només està plovent allà
sí,
i només ha de ploure allà.
Només ha de ploure allà amb aquest vent de llevant que acumula aquesta precipitació al massís dels ports, però al Delta de l'Ebre, per exemple, ni una gota, la resta de les Terres de l'Ebre ja ha plogut amb ganes, però ara ja no ho fa, i a la resta del país un dissabte de cel mig ennuvolat, enterbolit, amb ambient fresc o fred ara mateix al nord, i de cara al migdia doncs prou agradable, i no hi ha pluges importants a la vista, a veure si la setmana que ve poden arribar alguns ruixats, però de moment una regada general i generosa no es veu.
Gràcies, Martí. Tot això succeeix mentre... Recordeu que hi ha la cimera del clima, la COP27, que s'està celebrant a Egipte i arriba avui a l'Equador sense massa acords importants. Això sí, ahir va haver-hi un compromís significatiu, el dels Estats Units. Joe Biden va dir ahir que el país compliria amb els objectius del 2030. Això després que durant 4 anys Donald Trump va obviar qualsevol política mediambiental.
Per fer tota la feina que tenim per davant hem de marcar-nos objectius significatius. Vaig presentar la primera legislació climàtica al Senat dels Estats Units el 1986, fa 36 anys. El meu compromís amb aquest assumpte ha estat irrompible. Avui, per fi, puc estar aquí com a president dels Estats Units i dir amb confiança que complirem els nostres objectius per l'any 2030.
Discurs de Biden, que per cert va ser interromput per joves manifestants que el van acusar d'hipòcrita per anunciar mesures climàtiques mentre continua pactant amb multinacionals com Amazon o Pepsi. La protesta contra Biden és només una mostra de les manifestacions que estan havent aquests dies a Sharm el-Sheikh, a la COP27, protestes que el govern egipci intenta evitar amb un desplegament important de seguretat i que diverses ONGs han denunciat des del primer dia perquè s'han detingut i empresonat activistes. De fet, Amnistia Internacional denuncia més de 100 manifestants detinguts a Egipte. A més, diverses ONGs han alertat també que el país va deportar dijous un activista italià acreditat a la cimera sense donar cap explicació. I lluny de la COP27, també una de les protestes que sabeu que estem veient aquests dies i les últimes setmanes és l'atac a obres d'art. Doncs bé, ahir li va tocar el crit d'Edward Munch exposat al Museu Nacional d'Oslo. Aquest era el moment en què la policia aturava les activistes que no van aconseguir arribar al famós quadre. La policia ha confirmat que van deixar residus de cola al vidre que protegeix la pintura, però l'obra va quedar intacta. Finalment van detenir les dues atacants i també la persona que estava gravant-ho tot. La COP27, que ha estat molt marcada per la guerra ucraïna, que ahir va entrar en una nova fase amb una de les victòries més contundents de l'exèrcit ucraïnès, després que Moscou va anunciar de matinada que es retirava de Kherson, una de les ciutats importants del país. Ahir a mitja tarda la bandera ucraïnesa ja onejava al centre de la ciutat. Així rebien els ciutadans l'exèrcit d'Ucraïna. Kherson és una de les ciutats clau de l'est ucraïnès. Era l'única capital regional que el Kremlin havia conquerit des de l'inici de la guerra i ahir la reconquesta es va escenificar fent onejar aquestes banderes blaves i grogues després de la retirada de les tropes russes. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, deia que és una data que quedarà marcada al calendari.
Avui és un dia històric. Estem recuperant el sud del nostre país. Ara els nostres defensors estan als afores de la ciutat. Una mica més i començarem a entrar, però les unitats especials ja són dins.
Per cert, que també Ucraïna ha començat a construir un mur a la frontera amb Bielorússia. Ho ha fet després de les múltiples acusacions que ha rebut aquest país de ser còmplice rus i d'estar col·laborant amb el Kremlin. La tanca, feta de blocs de formigó de 4 metres d'alçada, coronats amb filferro d'espines, fa de moment 4 quilòmetres de llarg. Tres minuts i tres quarts de nou del matí. Mentrestant, a casa nostra, el Consell Comarcal del Garraf ha multat les empreses de monitors i de transports que van deixar una nena de 3 anys durant hores tancada dins un autobús escolar. A la de monitors, la Fundació Pere Tarrés li han imposat més de 8.000 euros i la d'empresa de l'autobús, 1.200.
Ho consideren una infracció molt greu. Va passar al setembre, quan el bus va arribar a l'escola Maria Ussó. Van baixar-ne tots els alumnes, menys la nena de 3 anys, sense que ningú se n'adonés. Un altre conductor la va trobar a la cotxera quan ja portava hores dins. La presidenta del Consell, Mònica Gallardo, explica que la sanció és el 5% de l'import contractat.
Ens hem de basar en allò que contempla i regula la relació contractual. Sí que hi ha hagut una voluntat, que és de qualificar de greus els fets, i són iguals en tots dos casos, el 5% del total del contracte.
L'empresa de transports Plana ja ha anunciat que pensa presentar-hi un recurs perquè consideren que l'única responsable de l'error són les monitores que s'havien de fer càrrec dels infants. Pere Tarrés insisteix en lamentar l'error, però els serveis jurídics estudiaran la sanció per decidir si també la recorren. Recordem que ja van apartar les dues monitores que prestaven el servei.
Dos minuts i tres quarts de nou del matí, en Plana de successos. Aquesta matinada hi ha hagut un gran dispositiu dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana a Barcelona, a la zona del Paral·lel, on fa dues setmanes un jove de 19 anys va morir apunyalat al voltant d'una discoteca, la discoteca Brisa. S'ha detingut almenys una persona. S'hi han desplegat més d'un centenar de Mossos d'Esquadra, desenes d'agents de la Guàrdia Urbana que han accedit al local, han escorcollat els clients i han detingut almenys una persona sobre la qual hi havia un ordre de detenció. Aquest és el moment de l'operatiu policial molt gran en aquesta zona, aquesta discoteca Brises, que ha estat polèmica en les últimes setmanes i al davant de la qual, com dèiem, fa dues setmanes hi va morir assassinat una persona, un jove de 19 anys. L'objectiu de l'operatiu ha permès, que també ha permès identificar 11 persones que portaven drogues, era acabar amb els aldarulls que darrerament hi ha hagut al voltant d'aquesta discoteca. Mentrestant, la policia espanyola ha detingut dues persones al Berguedà per fer rituals que implicaven el consum de drogues exòtiques com els bolets al·lucinògens o el verí de Gripau. Els van detenir quan estaven a punt de fer una cerimònia xamànica per l'avís que va fer un particular. Corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Cantú, bon dia.
Bon dia, van enxampar la secta Infraganti en una masia al mig del bosc després de rebre un correu electrònic anònim alertant de l'activitat. La policia va descobrir que els rituals s'anunciaven a través de les xarxes socials i atreien persones amb malalties amb la idea que abandonessin el tractament mèdic i el substituïssin per una teràpia alternativa amb drogues com la ayahuasca. Una de les responsables és una argentina que es feia dir dona medicina i oferia tècniques com el reiki. L'altre implicat s'identificava davant la secta com a músic medicina. Tots dos han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge.
8:45. En plana politico-judicial, Ada Colau podria enfrontar-se a una altra casa judicial a les portes de les eleccions municipals perquè la propietat de la Casa Orsola, una finca modernista de Barcelona, estudia denunciar l'alcaldessa pel seu paper a l'hora d'intentar evitar que els inquilins actuals de l'habitatge n'hagin de marxar. L'acusen de difamar contra la propietat i fins i tot de coaccions i amenaces.
Fa poc més d'un any, l'actual propietat de la Casa Orsola va comprar la finca, que té 26 pisos i ocupa tot un xamfrà de l'Eixample. Els inquilins han denunciat que des d'aleshores s'han dedicat a intentar expulsar-los. Per exemple, no renovant-los els contractes de lloguer i destinant els pisos buits al turisme. Fa uns dies, Colau va enviar una carta a la propietat demanant que no faci fora els llogaters actuals i acusant-los d'especular amb l'habitatge, un gest que no ha agradat gens a la propietat ni tampoc a la patronal Foment del Treball. Ho explicava el president de l'entitat, Josep Sánchez Llibre.
És una mostra clara de la seva connivència amb els col·lectius ocupes, acusant a la propietat de fets que no es corresponen amb la realitat. Això no es fa, senyora Colau. N'hi ha cap justificació política i, sobretot, no és legal.
Foment creu que Colau ha traspassat una línia vermella i l'acusen de generar inseguretat jurídica. L'organisme culpa l'alcaldessa del descens de l'oferta d'habitatge de lloguer a la ciutat.
I encara un altre apunt en l'àmbit polític català. La mesa del Parlament decidirà dimarts que ve la sanció que imposa a Francesc de Dalmases pel cas del fax de TV3. Ho farà després que ahir la cambra va deixar clar que Dalmases va vulnerar el codi de conducta dels diputats, intimidant i escridassant una periodista, en aquest cas la sotsdirectora del programa. La mesa decidirà si li fa pagar una multa econòmica o si li imposa algun altre tipus de sanció. Més detalls, Adrià Santasusagna.
La comissió de l'Estatut del Diputat, que és la que investigava el cas Dalmases, ja ha deliberat. L'informe final, pactat entre PSC, Esquerra, Comuns i CUP, deixa clar que Dalmases es va saltar el codi de conducta quan va intimidar la periodista del fax de TV3. El text no ha rebut el suport de Junts per Catalunya, tampoc de PP i Ciutadans, ja que creuen que el codi de conducta no té validesa jurídica com per sancionar un diputat, i asseguren que el procés no ha tingut totes les garanties necessàries. Sigui com sigui, el Parlament qualifica d'infracció lleu l'actitud de Dalmases i no proposa cap sanció concreta. Recordem que Jaume Alonso Cuevillas, president de la comissió, proposava en l'esborrany una amonestació pública. Finalment serà la mesa del Parlament la que dimarts que ve decidirà quin tipus de sanció s'imposa. I aquí podria entrar-hi una multa econòmica, i és que les infraccions lleus, segons el Codi de Conducta, es poden sancionar amb una multa d'entre 600 i 12.000 euros.
Gràcies, Adrià. Passant 8:45 del matí, de seguida l'agenda cultural del dia abans dels esports i el futur tecnològic de Catalunya amb l'arribada del disseny de xips, que és pioner a Europa i en l'àmbit com els drons.
Però, altre cop l'arròs amb el gotet de plàstic?
Vinga, va, que no tenim gaire temps per dinar.
Però no saps que Nomen ha tret l'arròs de sempre amb un nou envàs de vidre? Molt més sostenible, reutilitzable i millor per al planeta.
Com? Amb vidre?
Sí, qualitat un minut de Nomen.
Qualitat un minut de Nomen. Molt més que arròs.
Aquells que ho feu perquè us cau bé el venedor.
Què tal, Manel?
O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
Ben jugat!
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata.
Celebra el desè aniversari del Club de Vins de Gourmet La Vanguardia amb 6 grans vins d'aquests 10 anys. Luidiana de Marco Vella del Priorat, Braó de Cústic Celler del Montsant, Abadal 5 Merlot del Pla de Bages, la quarta de Sant Josep Vins de Terra Alta, Durona de Montrubí del Penedès i el tocat de l'ala de Coca i Fitó de l'Empordà. Ara per només 55 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
RAC1 presenta RAC1 de pensar sobre el malbaratament alimentari amb Mònica Usart. El dissabte 12 de novembre a les 4 de la tarda, un programa per conscienciar la població d'un problema ben real.
Cadascú de nosaltres malbarata 35 quilos d'aliments a l'any. Què podem fer per evitar llançar aquesta gran quantitat de menjar?
El dissabte 12 de novembre, a partir de les 4 de la tarda, el malbaratament alimentari és el protagonista d'una nova edició del RAC1 de pensar amb Mònica Usart.
RAC1. Tots som
U. 10 minuts i a les 9 del matí, el que us dèiem, novetats en el sector tecnològic que s'han explicat en les últimes hores. El gegant tecnològic nord-americà Cisco instal·larà de forma immediata el seu centre de disseny de microxips a Barcelona. La companyia ha confirmat que el primer pas serà incorporar tan aviat com sigui possible un grup d'enginyers a la seu que ja tenen a la ciutat per començar a treballar.
Cisco Systems ha triat Barcelona, sobretot per l'ecosistema d'empreses i universitats que hi ha. Ho va assegurar el director general de la companyia a l'Estat, Andreu Vilamitjana, que també va detallar els passos que seguiran a partir d'ara.
Primer instal·larem un grup d'enginyers i enginyeres de coneixements molt avançats. De fet, en aquest moment estem ja contractant la persona que liderarà aquest grup. I estimem que el creixement d'aquest grup serà molt gran i molt ràpid en els propers anys.
Cisco encara està estudiant la quantitat que invertirà en el nou projecte i quin percentatge de suport públic demanaran. El que sí que tenen clar és que l'ubicaran a tocar de la nau on ja treballen a Calalier, al Poblenou. El centre es dedicarà al disseny de xips, però no a la fabricació com a tal dels semiconductors.
De fet, el cas és que Barcelona està buscant ser un pol d'atracció pels referents de la innovació tecnològica. De fet, l'Ajuntament ha creat una plataforma pública o privada en col·laboració amb el grup Enel, que es diu Barcelona Innovation Coast, amb l'objectiu de crear 40.000 llocs de treball en els pròxims 10 anys, potenciant sectors com la mobilitat, l'energia, la tecnologia i la digitalització, convertint, per tant, Barcelona en un hub tecnològic. I, de fet, la Politècnica de Catalunya vol estrenar també l'any que ve un laboratori pioner a Catalunya per fer volar drons controlats a través del mòbil. És l'evolució de l'anomenada Internet de les coses, que amb el 5G s'estén cada cop més i que ara arriba a aquests aparells de vol. Des de Castelldefels, Carolina Gramunt, bon dia.
Bon dia. La UPC de Castelldefels s'ha presentat al Drone Lab, un espai de recerca habilitat per fer volar drons únic al territori català. El centre pretén ser un referent de la tecnologia dron i una infraestructura oberta posada a disposició del teixit industrial del Baix Llobregat. Enric Pastor, cap del grup de recerca, explica que no s'entén el desenvolupament científic dels drons sense el desenvolupament de la telefonia mòbil 5G, ja que d'aquesta manera s'aconseguirà una transferència de dades fiable i d'alta velocitat als drons, però ha explicat que és un projecte encara inacabat.
No tenim acabat, perquè de fet és un projecte científic el que volem fer. Volem crear un laboratori orientat a les xarxes de comunicacions mòbils, i hem d'acabar de desplegar aquest projecte científic o tècnic. Tenim l'equipament, però l'hem d'acabar d'instal·lar dins del propi Drone Lab i dins del propi campus, i això és una cosa que en els propers mesos s'anirà fent i ho conclourem.
Enric Pastor també ha apuntat que volen transferir coneixements i promoure la ciència i la tecnologia entre els més joves.
8 minuts i les 9 del matí, els agricultors, els ramaders i les indústries espanyoles van abocar a les escombraries 845.000 tones d'aliments l'any 2020. Això equivale a 35 quilos per persona. És el càlcul que fa l'Institut d'Estadística de la Comissió Europea, Eurostat, que aquesta setmana n'ha presentat un informe. Carles Guirado, tècnic en prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, calcula l'afectació que hi ha a Catalunya.
A Catalunya, segons un estudi que va fer l'Agència de Residus de Catalunya, en el que es va centrar sobretot en la fracció orgànica dels residus, es va calcular que es perdien al voltant d'unes 262.471 tones a l'any, al voltant d'un 7% dels aliments que adquirim, i representa al voltant d'un 35 quilos d'aliments per persona i any.
260.000 tones d'aliments que es perden a Catalunya. Avui a les 4 de la tarda hi ha nova edició del RAC1 de pensar, dedicada precisament al malbaratament alimentari. I ara que parlem de qüestions que també tenen a veure amb la mediambiental, atenció, que les autoritats de Nova Zelanda han denunciat que el rodatge dels Anells de Poder, la sèrie del Senyor dels Anells, ha afectat molt negativament els espais naturals del país. De fet, diu diuen que ha generat un impacte important al medi ambient i es queixen de la gran quantitat de residus que genera el rodatge.
El govern neozelandès ha rebut queixes de ciutadans que asseguren que membres encarregats del rodatge han trencat i destruït els decorats de plàstic, cosa que ha provocat que quedin molts residus. Segons explica The Guardian, la majoria de queixes venen de persones que han treballat per la sèrie i que estarien insatisfetes amb les condicions laborals que tenien mentre treballaven. Segons el diari, la petjada de carboni generada pel rodatge per la sèrie Els Anells del Poder equival al de 4 o 5 pel·lícules de la saga del Senyor dels Anells.
I parlant de rodatges i del món del cinema i de les sèries, atenció perquè hi ha novetats en el cas Alec Baldwin. Sabeu que l'actor està ficat en un gran problema per la mort en un rodatge ara fa molts mesos d'un membre d'una pel·lícula que estava rodant a través de la pistola que ell va fer servir. Doncs bé, l'actor intenta netejar el seu nom, acusa ara de negligència l'equip de rodatge on se li va disparar una arma. Recordeu que és fa un any, la pel·lícula era Rust a Nou Mèxic i la pistola que tenia Alec Baldwin es va disparar causant la mort de la directora de la fotografia, que es deia Halina Hutchins, i ferint el director Joel Souza. L'actor sempre ha dit que ell no va prémer el gallet, però un any després dels fets la investigació criminal no ha acabat de resoldre què va passar. Doncs bé, ahir Alec Baldwin va presentar una denúncia en la qual diu que la responsabilitat de la tragèdia és de quatre persones de l'equip amb noms i cognoms. Apunta l'armera per no haver identificat la bala, el primer assistent de direcció que no va comprovar l'arma, també la responsable de Trezzo per no supervisar els estris i el proveïdor de l'arma per no haver separat adequadament la munició real i la simulada. 5 minuts i les 9 i obrim ara plana musical amb l'agenda de concerts. Avui comencem amb el rap de KCO, avui al Palau Sant Jordi. Tengo de todo, no me hace falta más nada. És un dels referents del hip-hop estatal des de fa 25 anys, amb Violadores del Verso i ara en solitari. Avui el Sant Jordi farà el primer dels dos concerts, l'altre serà a Madrid, per posar el colofó final a la gira dels 10 anys del seu disc Jazz Magnetism. Serà el Palau Sant Jordi. També s'acomiada el Monumental Club. El Festival Barceloní, que fa avui el seu Last Dance amb la doble sessió habitual, la matinal amb concerts per tota la família amb Reggae per Xics i The Penguins, mentre a la tarda el torn de Nixer, Carlos Wellington i Rusovski, un dels noms més de moda de l'escena urbana independent. Mentrestant, al Temporada Alta hi ha la nit mallorquina amb de Sousa. 24-7, loco per tu. I, evidentment, Joan Miquel Oliver. Veig piràmides de sang. Dos generacions de músics mallorquins fent un repàs de les seves cançons més conegudes, tot plegat a la Mirona de Sal. En la categoria de músics classe A també s'hi mouen Michel Camilo i Tomatito. El pianista dominicà i el guitarrista andalús, que van començar a col·laborar fa 30 anys, són duo consolidat, i ahir mateix van passar pel Barcelona Jazz Festival, avui visiten l'Auditori de Girona. I el retorn de Nena de Conte també arriba a Cornellà. En aquest cas, després d'un parèntesi de 6 anys, Mai Meneses és l'única component del grup que va triomfar als anys 2000 amb temes com Tenia tanto que darte. El seu retorn als escenaris va acompanyat, com sabeu, d'una publicació d'un llibre polèmic de memòries i un disc nou en preparació que mantindrà les melodies i tornades tot pop recuperant els sons dels 90. Dime quién.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ja te n'has assabentat? La Clínica Oftalvist arriba a Barcelona per cuidar els teus ulls. On? Al nou edifici HLA al carrer Anglí 40. Com? Amb l'última tecnologia. Amb qui? Amb els de sempre, però aquí. Els doctors Juan Álvarez de Toledo, Geroni Nadal, Maribel Canut, Maria de la Paz i Clara Álvarez de Toledo. Oftalvist. Tecnologia, coneixement i experiència.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de burger mint mix d'ara per 2,69. T'estalvies un 22%. I taronges confitades banyades amb xocolata negra per 1,79. T'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Cada nit a 8TV, el circ de Fran Blanco entra a casa teva amb els animals televisius més incorregibles.
Carles Quile, Xavier Altei, Gisela, Fermí Fernández, Rebeca, Lorena Vázquez, Alejandra Castelló, Rocco Stenhouse.
No et perdis a 8TV l'espectacle més meravellós, el circ de Fran Blanco. Que
Fran Blanco sóc jo, eh?
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Pràcticament les 9 del matí, anem pels esports. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia.
Ahir es va saber la llista, es van saber aquests dies, perquè fins em sembla dilluns o no sé quin dia de la setmana que ve, es poden fer públiques les llistes dels seleccionats per les diversos, o pels diversos combinats pel Mundial de Qatar, que arrenca d'aquí una setmana i un dia. Ahir